Senyores i senyors, nens i nenes, estigueu ben atents que ara comença...
Bona tarda de divendres a tothom.
Boníssima tarda, fantàstica tarda, meravellosa tarda.
Para, para, que tampoc n'hi ha per tant.
Com que no? Avui és divendres, dia 27 de març.
Sí, i?
Doncs que oficialment ja estem de vacances.
És veritat.
Unes vacances merescudíssimes després d'un trimestre molt intens. Hem hagut de treballar molt i hem tingut molts exàmens. Ai, que dura és la vida de l'estudiant.
Ni que ho diguis. A veure si els nostres profes aprenen d'aquella escola que diu que no faran exàmens. Per cert, com t'han anat les notes?
Bueno...
Millor no pregunto, no?
Millor, millor.
El cert és que necessitem agafar forces de cara a la recta final de curs.
Bé, benvinguts a la tercera edició de l'Hora de l'Utrillo, un magazín radiofònic enregistrat des dels estudis de Ràdio Miquel Utrillo. I a més, gràcies a Ràdio Maricel.
Som en Josué i la Laia i aquesta vegada ens ha tocat conduir el programa.
Sabem que el gestor està molt alt perquè els conductors dels programes passats ho van fer molt bé, però estem convençuts que aquest programa us agradarà tant com l'anterior.
Recordem que podeu comentar el programa a través de Twitter amb l'etiqueta Hora Utrillo, tot junt.
Com a cada programa, comencem amb una poesia recitada pels alumnes de segon. Aquest cop seran els alumnes de segon B.
Ja els tenim aquí a l'estudi. Per tant, 3, 2, 1, endavant amb la poesia del mes.
La poesia del mes.
Sofía,
Daniel,
Leo,
Diego,
Mónica,
Arnau,
Valentino,
Claudia,
Sergio,
Ainhoa,
Jaume,
Miguel.
I sou de la classe de...
Segon B!
Com es diu la poesia que llegireu?
La primera cançó, són diverses.
I sobre què va?
De la primavera.
Doncs, si esteu preparats, escoltem-la.
Ha plogut sobre el meu cap i ha crescut herba molt fresca.
I he sortit a passejar la testa florida i verda.
Perquè també s'hi ha fet flors com si jo fos una gerra.
Després de sortir el sol... i en sentir olor de terra.
Fixa't jo quin camp més verd, quina enveja, quina enveja.
Papa, i unos ocellets si poden ir les abelles.
Fixa't jo quin camp més verd, quina enveja, quina enveja.
Ara farem la poesia Teixo. Et deixo a les mans obertes un cargolí, un raïm.
Un gla i un rossell, un peixet, un regalim.
Ara direm dites de l'abril i del març. Rient i plorant, l'abril va passant.
Mai calent i pluges fan enric i abundós.
Ara anem a llegir la dita de Sant Jordi. La diada de Sant Jordi és diada assenyalada per les flors que hi ha al mercat i l'olor que fan els aires.
Moltes gràcies, amics de segon B. La vostra poesia ha estat preciosa. Laia, tu veies els lunis?
I tant!
Doncs avui, a la secció de 4+1, entrevisten a Lucrecia, que, a més de cantant, va ser presentadora dels lunis de Televisió Espanyola.
La Lucrecia? M'encanta! Doncs no esperem més i donem pas a...
4 més 1.
Lucrecia Pérez Sáez és una actriu i cantant cubana nascuda a l'Havana. Va saber des de nena que la seva vida estava marcada pel so de la seva terra. Va començar els seus estudis de piano i es va acabar llicenciant en la música i en l'especialitat de piano a l'Institut Superior d'Art de Cuba.
Va arribar a la gira a Espanya com a veu solista de l'orquestra Anacaona, encarregant-se dels teclats i algunes orquestacions. Més tard tornaria de nou per instal·lar-se definitivament a Barcelona el 1993. Ha editat 13 discos de música cubana o tropical i ha participat en alguna pel·lícula com Ataque Verbal, 1999, i a la sèrie infantil Los Lunis, 2003 a 2009, a la televisió espanyola.
Ha publicat diversos llibres com a Besitos de Chocolate i Cuentos de mi infància, el 2006. Actualment viu a Sitges.
Des de quan vius a Sitges?
Pues fa molts. Des del 2000... Mira, hace 12 anys. 12 anys.
T'agrada?
Molt. M'agrada moltíssim. Soc molt feliç aquí en Sitges. Por el clima, la seva gent, i me siento realmente molt bé.
Per què vas decidir venir a Barcelona?
Pues porque fue la primera gira que tuve con la orquesta Anacaona y nos tocó venir aquí. Así somos los artistas, donde nos llaman el trabajo, pues acudimos. Luego pues surgió ya la posibilidad de seguir trabajando aquí en Barcelona y me quedé trabajando aquí.
Què t'agrada més, ser actriu o cantant?
Cantant. Cantant, pianista, compositora, i l'actuació quizás està en un segon plano, però també me gusta.
Per què?
Pues porque es lo que he estudiado. He estudiado música, me he graduado de licenciada en música, y eso pues marca molt. Desde petiteta estoy estudiando el piano, y eso ya pues ha marcado mi vida.
T'ha costat ser actriu, cantant i escriptora a la vegada?
Pues mucho no. Es cierto que he tenido un poco de nervios, porque al empezar a actuar pues no es la carrera que he estudiado, pero luego con la batuta de los directores que he tenido, pues realmente ha sido bastante llevadero y he tenido unos frutos muy bonitos.
Nosaltres hem après a fer de tècnic de so. Tens un tècnic de so... ¿Per tu sola?
No. El técnico de so trabaja con muchísimos cantantes, con muchísimos grupos. Pueden tener diversas maneras de ser técnicos de sonido. Puede trabajar con un grupo musical. Incluso ese mismo grupo musical puede ser de diferentes estilos musicales. Y el sonido es diferente también a la hora de mezclar y de sonorizar. Así que ser técnico de so es muy difícil. Hay que tener muchos estudios y también mucho oído.
Et va agradar treballar a Los Lunis? Explica'ns la teva experiencia.
Pues fue maravilloso, porque además lo de Los Lunis vino porque al nacer mi hijo Jan, yo me acerqué a Televisión Española para decirles que quería hacer una despedida de los niños como teníamos en Cuba, que allá se llamaba La Calabacita, aquí anteriormente era La Familia Teledín, y yo quería hacerlo también para mi hijo porque acababa de nacer. Y entonces me dijeron, ay, me parece muy buena idea, pero estamos viendo una posibilidad de un programa de televisión, ya te avisaremos. Y en eso pasó como cerca de 7 meses. Y un buen día me avisan y resulta ser que la propuesta que yo tenía, pues se vio acompañada con este programa que como se llama Los Lunis, y todos empezaban su nombre con Lu, pues vino como anillo al dedo, que yo me llame Lucrecia. Entonces, rápidamente me incorporaron como presentadora y cuando me lo dijeron yo dije, ¿dónde firmo? Porque me sentí realmente muy halagada.
¿Cuántas giras has fet?
Unas cuantas. Realment no me recordo quantes, però moltes, perquè ha sido tanto per Latinoamèrica com per aquí, per Espanya, en Europa. Lo que sí es, te digo que es muy bonito, porque es muy enriquecedor. Estás trabajando, estás haciendo música, cada día cantar pues te da más experiencia y sobre todo convivir con tus compañeros es precioso.
¿Quién dice es el último castret?
El disc ha sido álbum de Cuba. Se llama Álbum de Cuba, que es un disco que además estuvo nominado a los Grammys Latinos. Ese fue el que yo que he sacado. Pero luego salió un disco dedicado a Israel López Cachao, que es el creador del mambo, ese género musical que es tan conocido por Pérez Prado. Realmente creador es Israel López Cachao. Y se grabó en un concierto que también se le hizo homenaje a él. Luego falleció, salió el disco años después, y resulta ser que este disco estuvo nominado y además ganó tanto el Grammy Latino como el Grammy Americano.
¿Qué vol dir besitos de chocolate?
Besitos de chocolate es un suspiro del alma. Es dulzura, es puro amor, muchísima ternura para ustedes.
¿Per què portes els cabells de colors?
Porque menjo moltes frutes i verdures.
Normalment acabem aquesta sessió posant una cançó que trien els convidats. Avui ens agradaria fer una mica diferent. Ens podries cantar un trosset d'una cançó, la que tu vulguis?
Ai, qual canto?
Mi gente.
La que tu vulguis.
I levantaran les mans conmigo?
Sí.
A ver, que levanta la mano que se quiera zapar. Ahí nada más. Oye, hay que levante la mano que se quiera zapar. Dice, agua, hay que levante la mano que se quiera zapar. ¿Cómo? Y dice el coro. Mi gente quiere bailar, mi gente quiere gozar, mi gente no quiere que le coman la ca. Esa es la cosa.
Moltes gràcies, Lucrecia. Ens ha agradat molt tenir-te aquí i poder-te fer aquesta entrevista.
Bueno, yo también estoy muy halagada, muy ilusionada y feliz. De veras, de estar aquí en una escuela de Sitges con todos ustedes, me honra. De chocolate.
Uf, pues canta una otra
Lucrecia ha escrit el nostre llibre d'humor. Diu: es muy lindo tener ilusión, felicidad sana. Es lo que he vivido hoy junto a vosotros. Sois grandes periodistas, felicidades y besitos de chocolate. Lucrecia, Agua, 26 de marzo de 2015. Moltes gràcies, Lucrecia, i moltes gràcies a la Judit, a la Júlia, al Samuel i al Jack. I també als tècnics de so, en Tobalo i la Paula. Ho heu fet superbé.
Que simpàtica és la Lucrecia, eh?
I que guapa!
I tant! M'ha encantat quan ha dit que té els cabells de colors perquè li agrada molt la fruita i la verdura.
I la cançó xulíssima!
Va, continuem. Què toca ara?
Doncs ha arribat l'hora de la història tecnològica, l'hora en què els alumnes de cinquè ens parlen de l'evolució dels aparells tecnològics.
Recordem que en programes passats van conèixer la història dels telèfons i també dels videojocs. Avui la protagonista serà la música.
Quins aparells per reproduir música s'utilitzaven fa 30 anys? Com han evolucionat? Escoltem la secció de...
Tecnologia dels nostres pares.
Bona tarda a tothom. La música ha acompanyat la humanitat des de la seva aparició. Ja a la prehistòria, els primers humans feien sonar alguns instruments.
Els instruments com els homes han evolucionat molt. S'han anat perfeccionant.
Però avui no parlarem dels instruments per fer música. Tampoc ho farem dels estils musicals. Avui parlarem dels reproductors de música.
I és que poder guardar la música dins d'un aparell i fer-ho sonar quan es vulgui sempre ha estat un fet màgic.
L'any 1815, Jermaine Recordon i Samuel Jonaut van crear un aparell que reproduïa una cançó. Van crear la caixa de música. Era una capsa amb un mecanisme que mitjançant una maneta feia sonar unes notes musicals. Vaja, una cançó.
Avui aquí a l'estudi n'hem portat una senzilla. Voleu escoltar com sona?
Molt bé. El primer que va gravar algun so a la veu humana va ser un impressor que no és molt conegut, es deia Scott. El més conegut és l'Edison, us sona l'Edison, no? Que va inventar el fonògraf. Però l'Scott aquest era un impressor, treballava una impremta, i va gravar amb un paper fumat, allò de negre, pintat de negre, va gravar la veu humana, però no la va poder escoltar, o sigui, només la va poder gravar, no la va poder reproduir. El 2008, no fa gaire, l'han pogut escoltar i l'han reproduït i fa un so semblant al d'una abella quan queda presa entre la cortina i un vidre d'una finestra que fa... Durant 10 segons se sent aquest so que va gravar un tal Scott, que no és famós ni com a inventor de... Bueno, sí, el que va inventar es deia fonoautògraf. Es deia fonoautògraf i aquest Scott ho va inventar una mica abans que l'Edison. L'Edison va agafar la idea i amb un cilindre, no de paper sinó de cartró, ho va encerar una miqueta amb cera dura i va gravar uns sons i d'això li va anomenar el fonògraf. Consistia en enregistrar so mitjançant un cilindre de cera i després es podia reproduir amb una bocina, amb una mena de trompeta. Heu vist mai el dibuix aquest o la foto? Una trompeta. Allò d'altaveus era com una trompeta molt gran. Més endavant, el gramòfon.
No hi havia electricitat ni... No hi havia res.
El gramòfon...
No hi havia electricitat.
No hi havia electricitat. Com ho feien?
Sí.
Amb una manivela.
Una manivela
llavors... Li donaven corda, com a rellotges de corda, girava, com el tocadiscos aquest que teniu aquí, un giradiscos, anava girant i... Al principi els discos eren, sabeu de què?
De
pissarra.
De pissarra.
O sigui, de pedra.
De pedra, deia, els discos de pedra.
De pissarra. Els meus avis tenien discos de pissarra. Els hi vas trencar tots perquè jugàvem amb els discos. No va quedar ni un.
En els anys 20 van aparèixer els tocadiscos. És un aparell format per un plat giratori i un braç amb una agulla. Al posar-hi un disc de vinil, l'agulla el llegeix i ho tradueix en so.
Clar, després va venir el vinil, que és una mena de plàstic, i aleshores una mica més flexible ja no es trencaven tant. Eh? Hi havia molts formats. Hi havia un format com aquest que teniu aquí, de 30 centímetres de diàmetre, que hi cabien 22 minuts de música a la cara A i 22 minuts de música a la cara B, uns 45 minuts de música. Es posaven els giradiscos, l'agulla...
Generalment hi havia dos, tres o quatre cançons per cada... generalment, per cada banda.
En canvi, hi havia un altre format més petit, d'uns 17 centímetres, que era així de petit. Per què servien? Perquè van inventar una mena de joguina, ja l'he dit joguina. A casa, els meus germans petits tenien aquesta joguina reproductora de discos de vinil petits que ho posaven... Era com una bandolera, com una, com un portàtil d'aquests, com es diu això? Un radiocasset portàtil, però era rodó, de color vermell, i ho podien portar d'una banda a l'altra, era portàtil. I aquests discos de vinil de petits, només hi havia una cançó, no?
No són els de 40, els petitets, els singles, són els singles?
Ah, singles, sí. En català es diu singles, sí, perquè ho han manllevat de l'anglès. En castellà, sencillo, no? Diuen... i cap una cançó només, i amb els guateques, a les festes, que menjaven i feien balls i anaven a festes doncs, amb els amics, nens de la vostra edat, una mica més grans. Però jo, com que era, ja tenia 18 anys a l'època aquesta, als anys 70, els meus germans petits sí que tenien l'okay. Els meus germans li deien okay amb aquest, come discos. Es deia come discos, però els meus germans li deien okay perquè era la marca. Era la marca.
Més tard, als anys 60, va aparèixer els cassets i els radiocassets. D'aquests encara n'hi ha alguns per l'escola. I havies de posar una cinta a l'interior. Joan, Manel, expliqueu-nos com funcionaven els cassets.
Ui, abans dels cassets hi havia els magnetòfons, que eren com uns cassets, però així de grans.
Eren unes bobines, dues bobines que anaven
passant. I anaven registrant el so. Jo quan feia ràdio, fa 40 anys, enregistràvem, no així com ho fa ara el Pau, amb un ordinador, ho fèiem amb unes bobines, amb un magnetòfon que tenia una qualitat de so molt bona. En teníem un a la meva escola que tenia quatre vies, quatre canals, i podien gravar la veu d'un, per una banda, la veu de l'altra, la música, i feien 30 minuts de ràdio amb aquests magnetòfons, que després es va reduir bueno, la mida i es va inventar el casset, que ja està protegit amb una carcassa de plàstic. Sí. Però els magnetòfons ho feien servir a la ràdio, és a dir, les emissores de ràdio feien servir els magnetòfons.
Sí. A més, això dels cassets va ser les primeres còpies pirata, que ara s'està posant molt, que està posant molt de moda, es van fer amb els cassets.
Copiaven del disc... El casset. Jo a casa tinc centenars de cassets, el Manel els haurà llançat tots.
Jo els he llançat cassets.
Els ha llançat tots, però jo els guardo tots. Són còpies, no pirata, perquè jo tenia el disc. Jo comprava el disc i perquè no es ratllés el disc, es ratllava amb el temps i s'omplien de pols i aquest està ben net perquè vas gravar-ho amb un casset. Els cassets tenien moltes qualitats. Uns eren d'òxid de ferro.
De crom, hi havia els de crom.
I els de crom, aquest, és molt bo. El reproduïa molt millor.
El que passa que els artistes no es queixaven, ara es queixen molt les cases de discos, els artistes, de que es fan còpies pirata. No es queixaven perquè la qualitat era bastant més dolenta.
Clar.
Llavors tothom es gravava els discos, se'ls passava, llavors com que la qualitat era més dolenta no hi havia aquestes queixes que ara és un debat que s'ha obert ara en aquests últims anys.
I de radiocassets n'hi havia de portàtils, eren els Walkman. Anàvem amb piles i es posava... i es van posar molt de moda als anys 80.
Era
un aparell molt semblant a aquest, que posaves, em deixen la cinta, la posaves, obries també, s'obria per aquí i posaves la cinta així, era molt semblant.
I reversibles, no havies de treure la cinta i canviar de cara, perquè eren reversibles, podia llegir davant la primera cara i la segona.
Perquè veieu aquí, hi ha la cara A i la cara B, quan s'acabava aquesta cara, giraves, el tornaves a ficar...
Van tenir molt d'èxit, tothom anava amb ràdio cassets d'aquests portàtils. Els Walkman, no? El passat que estava amb moltes piles, això sí. Es van posar de moda als anys 80.
Quan a finals dels anys 80 van aparèixer els CDs, van semblar que s'havia arribat al màxim de tecnologia musical. Els promocions sonaven com un disc que no es ratllaven i que tenien capacitat gairebé il·limitada. Al cap d'uns anys s'ha vist que ni una cosa ni l'altra era del tot cert.
Bueno,
sí. Sí. Bueno, els TDs, el que va fer, sobretot el que va fer, va ser que, a veure, en el tocadiscos havies de vigilar molt amb l'agulla. Hi havia sorollets, a vegades si no cuidaves bé el disc i no tenies una agulla perfecta...
Jo tenia una agulla que l'havia d'anar a comprar a Andorra i la càpsula on anava l'agulla també. Costava, ara em costaria 300 euros l'agulla.
Llavors el que va fer el CD va ser fet la cosa bastant més còmoda, no? Posaves un CD, no hi havia cap soroll, sona molt bé, eh? Això de sona molt bé és entre cometes, perquè realment els grans malòmens que hi ha, de fet, se segueixen comprant els discos, els de vinil, perquè de fet és tecnologia analògica. El CD van passar tota la música, la van passar en format digital, i quan es passa en format digital es perden unes freqüències, com que són zeros i números, bueno, això és una cosa que jo tampoc no sé massa,
Sí,
però es perden unes freqüències, aguts, es perden greus, i sona diferent.
Aquells sons que l'oïda humà no ho pot identificar, no? Però els que teniu sensibilitat, com tu, Manel, sí que ho noteu, no?
Bueno, jo vaig fer, a mi em van fer, un exmestre d'aquí em va fer una prova.
I què?
El mateix CD, amb CD i amb vinil, i se sentia millor el vinil, Ho vaig poder comprovar perfectament.
Doncs els CDs utilitzen una tecnologia òptica, no? De lectura òptica, de làser.
Sí.
Més tard van sorgir els minidiscs. Era un magneto òptic, per malgrat que algunes cases musicals van invertir molts diners en promocionar-lo, els minidiscs van fracassar.
Sí, el minidisc és això que tinc jo a les mans. A veure, si el CD va substituir el vinil, que van pensar, mira, per substituir la cinta de casset, doncs el que podem fer és un minidisc petit, i amb això aquí podem gravar les vegades que vulguem, la música aquí dins, a sobre. Si no ens agrada ho podem esborrar i podem tornar a gravar una vegada, dos,
com
tres...
Com un disc dur de l'ordinador.
Sí, com aquí. O sigui que el CD va substituir el vinil i el minidisc, que és això petitet d'aquí, va substituir el casset.
Tu el vas comprar, Manel?
No.
No. Però em vas dir que era el futur. Em vas dir compra el que és el futur.
Sí, de fet ens ho pensàvem. Això és el futur i vaig estar a punt. El que passa que el temps passa molt ràpid, la tecnologia avança bastant més ràpid que quan fabriquem un nou aparell, i van venir nous formats que ara suposo que en parlarem.
A finals dels anys 90 van aparèixer els MP3. Van ser els primers reproductors de música que no necessitaven un disc. Apple, altra vegada, va tenir un paper important en el desenvolupament d'aquests tipus d'aparells. Els iPods van revolucionar el món de la música portàtil.
Bueno, els MP3 és això, el que deia el Manel. Comprimien
La música digital d'un CD es comprimeix i es passa en format MP3. Si el CD ja perdia en qualitat de vinil a CD, de CD a MP3 se'n perd. Nosaltres no ho podem escoltar molt bé perquè tenim molts aparells que no ens permeten poder veure la diferència, però quan comprimim música estem perdent qualitat.
Bueno, els iPads i altres reproductors que no són iPad, jo tinc una altra marca, eren petits, bueno, són petits, i tenen molta capacitat, i també semblava que havia de ser el futur.
Sí.
Avui en dia, però, les plataformes musicals que et permeten escoltar música lliurement, com Spotify, iTunes i similars, són les que més triomfen gràcies a l'ús massiu d'internet.
Fins aquí el programa d'avui. Voleu comentar alguna cosa?
Sí, mira, que sempre acabem dient què és el que substitueix tots aquests aparells? L'smartphone o el telèfon intel·ligent, que diem, no?
El telèfon, sí.
I on queda gravat tot això? El núvol, no? El núvol, com es diu?
Sí, el núvol.
El núvol.
Això que us he portat que tenim a l'escola, això és un laserdisc. Això també va ser un invent fracassat, totalment fracassat.
Quina vida té de diàmetre? 30 centímetres?
Sí, això és molt semblant. Això, Vindria a ser un vinil però amb imatge i so. Aquí ja ens estem desviant una mica del tema. Seria el substitut de l'VHS, d'aquelles cintes grosses de vídeo que potser vosaltres ja no heu vist, crec jo, que vosaltres ja heu anat directament al DVD. Doncs això seria com un... Abans del DVD doncs es van inventar aquest LaserDisc, que és un vinil molt gran, és com un CD gegant.
De la mida d'un disc, sí. de 30 centímetres.
I això s'utilitzava amb aquest aparell d'aquí, que és com un CD, ho poses...
I hi ha música aquí? O
aquí hi ha imatge i música.
Imatge i música.
D'acord? O sigui que això és, això és història.
No l'havia vist mai, Estava aquí a l'escola.
Estava aquí a l'escola, sí.
Avui a l'estudi hem portat la versió moderna d'un tocadisc. És un plat com el que hi ha a les discoteques i que els DJs fan sonar. Voleu provar-ho?
Sí, endavant. Sí.
Sí, sí, allà, com sona. Vigileu amb l'agulla, que...
Pinxa.
Ui, se sent una mica el sorollet.
Sentiu aquest sorollet que se sent? Clar, això amb el CD i el MP3 no se sent.
Però bueno, això és fantàstic, poder escoltar aquest sorollet. Ja.
Fins aquí la secció d'avui. Us deixem amb els conductors del programa.
Gràcies, companys de cinquè. Estaria bé que entre nosaltres sortís un DJ famós.
T'imagines? El David Queta de l'Utrillo.
Va, uns anuncis i tornem. Abans, però recordem que podeu veure fotos del programa via Twitter, des d'on també podeu escriure comentaris. Heu d'escriure l'etiqueta Hora Utrillo tot junt i deixar el vostre comentari.
Endavant amb la publicitat.
T'agraden les roses?
Sí, molt!
I els llibres?
M'encanten!
Aviat serà Sant Jordi i a l'escola vendran roses i llibres.
Crec que a la Fira del Passeig també hi haurà una paradeta de l'escola.
Haurem de recordar-ho a casa. Segur que no se recorden.
Fins demà.
Adeu.
Què tal ha anat el dia, filla?
Molt bé. Ens han dit que a l'escola hi haurà venda de roses i llibres el dia de Sant Jordi.
Quin dia és Sant Jordi?
Pare, el 23 d'abril.
No me'n recordava.
Recorda que has de comprar roses o llibres a aquells que estimes, eh?
I tu, que voldràs comprar alguna cosa?
Clar, jo estimo a uns quants. Si et sembla bé, quan vinguis a buscar-me podem fer una ullada i escollir què volem.
Em sembla bona idea.
Genial, així també n'ajudarem els de sisè.
Recordeu, 23 d'abril, dia de Sant Jordi, compreu roses i llibres al Miquel Utrillo. A les 9, a les 12:30, a les 3, a les 4:30. No us oblideu d'aquells als que estimeu.
L'escola Miquel Utrillo em mola més que un pepinillo.
Un cogombre.
Si no vols ser un membrillo, estudia molt al Miquel Utrillo.
Vols dir un codony.
Si vols ser el més espavilat, visita'ns aviat.
Això sí.
Visita'ns.
Tornem a ser aquí. Quins anuncis més fantàstics ens ha preparat els alumnes de tercer,
Laia, estic pensant que tornant de Setmana Santa arribarà Sant Jordi i com a parella radiofònica que som ens haurem de fer algun detall. Jo penso comprar-te una rosa. La vols d'algun color especial?
M'encanten les roses blaves, però recorda que si me'n compres una l'has de comprar als alumnes de sisè. Jo també els hi compraré algun llibre, que sempre n'hi ha de molts interessants.
Apunto. Rosa blava per la Laia. Rosa vermella per la meva mare. Rosa blanca per l'Anna.
Qui és l'Anna?
La meva mestra, la millor mestra del món.
No t'equivoquis, Josué. L'Anna és la segona millor mestra. La millor és la meva, la Marina.
Va, no discutirem per això.
És veritat. Va, encarem la segona part del programa amb uns convidats especials. Escoltarem els alumnes de 6è de l'Escola Maria Ausó.
Han muntat dues cooperatives que es diuen Emo6 i Express 22 i elaboren uns productes molt especials. Per tant, escoltem-nos a l'estona dels emprenedors.
Tona dels emprenedors.
Avui estem amb els emprenedors de l'Escola Maria Ausó. Tenim representants de les dues cooperatives de 6è. Bona tarda.
Com us dieu?
Jo em dic Isabela.
Jo Tatiana.
Jo Janine.
Jo Pau.
Jo Clàudia.
Jo Zac.
I sou de la cooperativa?
Jo soc de la cooperativa Emo6.
Jo també.
I jo també.
Jo sóc de la cooperativa Express 22.
Jo també.
Jo també.
Quins productes elaboreu?
La nostra cooperativa estem fent una aplicació on explicarà moltes coses sobre Sitges, hotels, restaurants, a preus diferents. I també estem fent una revista on explicarem i vendrem el 9... Com era? El 19 d'abril, no?
El 9.
El 9 de març a les 4.
I vosaltres?
Pues la cooperativa Express 22 fem colònies, coixins, joies de filferro,
samarretes
i sabó.
Com esteu organitzats?
Nosaltres estem organitzats per comissions, que una és de periodisme, hi ha una altra de publicitat, d'artesania i de revista.
Nosaltres també en comissions de publicitat, periodisme, disseny.
Tenim també una comissió per cada producte.
Vosaltres quin càrrec ocupeu dins de la cooperativa?
Jo estic dins del càrrec de publicitat.
Jo estic dins del càrrec de periodisme.
I jo estic també en el càrrec de publicitat.
Jo estic en el càrrec de publicitat.
Jo estic en el càrrec de joies i publicitat.
Jo estic al càrrec de coixins i de periodisme.
En quin moment del procés us trobeu?
Nosaltres ara mateix estem produint i estem avançant molt a la revista.
Nosaltres mirem els correus, per exemple la del Pau, i també contactem amb la ONG de Ave Maria.
Amb l'app estem avançant molt en tot.
Nosaltres ja estem elaborant sabons, colònies.
I els de publicitat ens estem començant a encarregar dels cartells. Vam enviar un correu a l'Anna Coy i estem contactant molt amb moltes persones que ens expliquen coses.
Què és el que heu fet fins ara?
Per ara hem començat a fer la revista, han fet l'índex, els de revista, els de publicitat hem produït cartells, targetes, i els d'artesania estan fent anells i clauers.
I els de l'app ara estan com organitzant-se, amb què van a posar, i després, bueno, ara no han començat l'app, però després la començaran.
És fàcil muntar una cooperativa?
A nosaltres al principi ens semblava una mica difícil i també una mica de por de començar, però ara que ho estem fent ens sembla bastant... Bueno, ens està sortint bé.
Per nosaltres ha sigut una mica difícil perquè, bueno, de posar-nos d'acord de totes les feines i de tot, però al final era més fàcil i vam anar avançant.
Creieu que el projecte d'emprenedoria és interessant?
Sí, jo crec que sí, que el projecte d'emprenedoria és bastant interessant.
Jo crec que és molt interessant i és molt divertit.
Què és el que més us ha agradat del projecte?
Home, a mi m'agrada molt treballar amb els companys perquè estem fent treball en equip i normalment a classe no podem fer aquestes coses i és una cosa nova per nosaltres.
Pues fer els productes i treballar amb els companys i així ficar-nos d'acord i tot.
Bueno, sí, a nosaltres també ens agrada molt col·laborar amb els companys i és molt divertit fer tots els productes, com ha dit el Pau, i és molt divertit.
I el que menys?
Home, és que a vegades quan estàs en una cooperativa discuteixes una mica amb els teus companys perquè tens opinions contràries a ells i a vegades tu creus una cosa i ells una altra, però normalment...
A mi el que no m'agrada molt és que a vegades s'acaben fent idees que a tu no t'agraden molt però després t'acabes incorporant i ja no se't fa tan pesat.
Doncs moltes gràcies. Us desitgem molta sort.
Gràcies.
Ara tenim els alumnes de CIC aquí. Ens faran un petit resum de com reutilitzar alguns elements. Toca la secció de les 3 R's.
Recordem, el món és el nostre tresor i l'hem de cuidar. Endavant amb les 3 R's.
Las tres R's.
Avui, a l'apartat de les tres R's, parlarem de com reutilitzar alguns dels residus que creem.
Reutilitzar vol dir tornar a utilitzar un producte o bé donar-los un altre ús. Reciclar és important, però ho és tant o més important poder tornar a utilitzar els residus que creem.
Quants més objectes es reutilitzin, menys brossa es crearà i, per tant, es necessitarà gastar menys energia i recursos.
Posem uns exemples.
Com podem reutilitzar les ampolles de vidre?
Doncs podem netejar-les i tornar-les a fer servir, com ampolles per guardar líquids. També podem fer gerros que posar-hi flors o figuretes per decorar la casa. També podríem fer unes làmpades molt curioses.
Amb els taps de rosca de les ampolles es podrien fer espelmes. Simplement s'ha de reomplir l'espai dels taps d'ampolles amb cera d'espelma.
I les de plàstic?
Doncs amb les garrafes de plàstic es poden crear saquets, per exemple, per guardar les pinces d'estendre la roba. També podrem fer jardineres. Si les decorem d'una forma curiosa, poden quedar molt divertides.
Com podem reutilitzar les llaunes?
Podem fer pots per llapis.
Com podem reutilitzar els pneumàtics?
Doncs podem pintar i fer estructures per seure, per jugar, per plantar-hi plantes i flors. A l'escola, al pati d'infantil, han creat una estructura d'aquestes amb pneumàtics reciclats.
Amb pneumàtics també es poden fer aparcabicicletes.
Aquests són només un petit exemple del que podem fer per reutilitzar materials diversos. Però si busqueu a internet podeu obtenir milions d'idees diferents.
I fins aquí la secció de les 3 R's. Recordeu, cuidar el medi ambient és abast de tot.
Això s'acaba. Escoltem per acabar el conte que han preparat els alumnes de quart B. Aquesta vegada també hi apareixerà un llop?
No, aquesta vegada no hi ha animals. Bé, sí que n'apareix algun, però no com a protagonista. Avui ens porten el bonic conte de la flor romanial.
Endavant!
Hi havia una vegada.
Vet aquí una vegada, un rei i una reina que tenien 3 fills petits. Quan encara eren petits, jugaven tot el dia pel jardí del palau, que era tan gros com un bosc sencer. Un dia, els criats van capturar una àguila i la van lligar a la soca d'una alzina, l'arbre més fort de tot el jardí del palau. Els dos germans grans es passaven tot el dia molestant l'àguila amb canyes i garrots. En canvi, en Bernadette, el germà petit, era tot el contrari, l'acariciava i li duia menjar. Per aquest motiu, l'àguila deixava que en Bernadette la toqués i mai no li feia mal. Ell sentia molta pena de veure aquell animal captiu i una nit va decidir donar-li la llibertat. Ella agraïda li va dir:
et puc pagar tot quan has fet per mi. Arrenca'm la ploma més llarga de l'ala dreta del canó, en fas un xiulet i no el perdis. Si algun dia tens problemes, fes-lo sonar i jo vindré a ajudar-te.
Uns anys més tard, quan els 3 germans ja havien crescut, el rei es va posar molt malalt. Un metge molt savi d'un país molt llunyà va dir:
si no la posa la flor romanial, el mal no es cabrà mai i el rei es cabrà a morir.
La flor romanial era una flor que tot ho curava, però que mai ningú havia vist. Per aconseguir-la, el rei va enviar els seus 3 fills a buscar-la i els va dir que el primer que la trobés seria el digne hereu i successor a la corona. Els 3 germans van començar un llarg viatge. Van decidir trobar-se un any i un dia després, cada un pel seu compte. Anava cercant la flor meravellosa, però no la trobaven enlloc, i ningú els aclaria on era aquella flor tan amagada. En Bernadette va recordar l'àguila i el que li havia dit. Va treure el xiulet del serró al sonar, i a l'acte va comparèixer.
Bon dia, Bernadette,
va dir.
Què vols de mi?
Mon pare està malalt i mentre no li poseu la flor romanial no es curarà. Fa 11 mesos que la busco per tot arreu i no la trobo enlloc. He pensat que potser tu sabries on és la flor romanial i m'ho voldries dir.
Sí que ho sé i és clar que t'ho diré,
li respon l'àguila.
Veus aquell penyal?
Sí,
contesta en Bernadette.
Allà dalt,
continua l'àguila,
hi creix una casta de romaní que no es fa enlloc més del món. D'aquest romaní brota la flor romanial que tu cerques.
En Bernadette va comprendre que ell no era capaç d'arribar fins a aquella roca tan immensa que emergia enmig del mar. Així ho va explicar l'àguila. Ella va somriure.
No t'apuris, puja damunt meu i agafa't ben fort. Només has de tenir por de no caure.
L'àguila va agafar embestida, va tendre les ales i cap amunt s'ha dit. Quan va arribar a dalt del penyal, en Bernadette va veure dins un embenc un brot de romaní que tenia unes flors que resplendien.
Vet aquí la flor romanial,
diu l'àguila.
Ara només l'has d'agafar.
En Bernadette ho provava, però no li arribava de cap de les maneres. Va ser així com la seva companya li va dir.
M'has de tallar aquesta cama just fins la cuixa? Llavors arribaràs a la flor romanial i no passis ànsia per mi. Quan tinguis la flor romanial em podràs curar la cama.
En Bernadette va fer cas i aviat va tenir les flors a les mans. Amb una de les tres floretes va curar l'àguila. Ell es va quedar amb els cabells drets a veure aquella meravella. En Bernadet va amagar bé les dues floretes que li quedaven i es va enfilar amunt damunt del cos de l'àguila per emprendre el camí de tornada. Aleshores es va dirigir al punt on s'havia de trobar amb els seus germans. El primer en arribar va ser el germà gran, en Joanot. Aquest, en saber que en Bernadet l'havia trobada, va sentir una forta enveja. Sense pensar-ho gens ni mica, es va treure la seva espasa i li va clavar el cor. En Bernadet no va poder fer res. El germà gran el va enterrar i llavors va emprendre camí cap al món del, cap al palau dels seus pares. El pare es va curar. No s'ho podien creure. El rei, tot content, va dir al germà gran:
la corona serà teva quan jo mori. Tu seràs el meu hereu.
De cop, el rei s'adona que en Bernadet no hi era. Va tenir un gran disgust. Ningú no en sabia res d'ell. Mentrestant, en Bernadet estava enterrat en un arenal. Quan en Joanot el va enterrar, li va quedar un cabell fora que va començar a créixer i a fer-se gruixut fins a tornar-se una canya amb uns canons ben llargs i unes fulles ben verdes. Un dia va passar per allà un pastor que amb un trosset de canya es va fer un flabiol. Un dia, de cop i volta, la música del flabiol, com si hagués tornat una veu humana, va començar a dir:
oh, pastor, el bon pastor, tu em toques i no em fas mal. M'enterraran dins l'arena per la flor romanial.
El pastor, sorprès i coneixedor de la història del rei, porta la canya al palau. Ahir el rei va bufar el flabiol i va sortir una veu que deixa així:
oh, mon pare, mon pare, em toqueu i no em fan mal. M'enterraren dins l'arena per la flor romanial.
El rei va fer sonar el flabiol al germà mitjà. Tot d'una, el flabiol es va posar a cantar una nova lletra.
Oh, germà, mon bon germà, tu em toques i no em fas mal. M'enterraren dins l'arena per la flor romanial.
També va obligar a sonar el flabiol al germà gran. Ell no volia fer, però no li va quedar més remei. Just passar una mica d'aire dels seus pulmons, el flabiol es va posar a dir:
oh, germà, mon mal germà, tu em toques i si em fas mal, m'enterraràs dins l'arena per la flor romanial.
El germà gran va confessar i va anar a buscar el lloc on era enterrat Bernadet, com continuava viu gràcies a l'ajuda d'un tros de flor romanial que li havia quedat amagada a la butxaca. Finalment, en Bernadet va acabar coronant-se rei i va ser el millor rei de tots. En Joanot va acabar tancat a la presó. Rondalla explicada, rondalla acabada.
Això s'ha acabat.
Què faràs aquesta Setmana Santa?
Descansar, descansar i descansar.
I tant! Jo també. Això de fer un programa de ràdio d'una hora és molt estressant. A veure si fa bon temps i podem anar a la platja.
M'encantaria.
Hem de dir adéu, Laia. Ha estat un plaer compartir aquesta estona amb tu. Crec que ha estat l'inici d'una llarga amistat.
I tant. M'ho he passat superbé. Tant de bo puguem repetir un altre cop. Els oients, esperem que també us hagi divertit escoltar-nos.
En el programa d'avui han participat alumnes de...
Primer B!
Ué!
Segon B!
Ué!
Tercer!
Ué!
Quart!
Ué!
Cinquè A!
Ué!
Sisè A!
Ué!
Moltes gràcies a tothom. Ens tornem a trobar el divendres dia 24 d'abril, just després de Sant Jordi.
Gràcies, gràcies. Ai, vida, el temps fuig per no tornar. Mentre tots fem altres plans, tot comença amb un sol pas i l'únic rumb possible és endavant.
Yeah.
sent-la i viu cada segon com si fos l'últim dia en aquest món. Com si fos l'últim dia en aquest moment.